Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Són 3:15 al matí a Ràdio Estel, com deia ara la Mercè. Últim divendres que obrim matrícula per parlar d'educació i avui ens acompanya Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Molt bon dia, Miquel Àngel.
Molt bon dia, com esteu?
Mira, comptant les hores per les vacances, la veritat. Així
estem. Estem igual, estem igual.
Veus? Acabem temporada i hem pensat que estaria bé fer una repassada per tenir clar tots els conceptes, aprofitar tot el que hem après en aquest matrícula, en el teu espai, quan hem parlat amb tu, per tant, la tecnologia hi està present, i dediquem una estona, doncs això, possibles dubtes, perquè tenim per davant l'estiu per assimilar-ho, per pair-ho, i si ens cal començar a posar en pràctica algunes estratègies, doncs mira, tenim temps, que sempre va un més relaxat i s'hi pot posar. Si et sembla, Miquel Àngel, anem repassant alguna de les idees que hem anat desgranant i varen començar amb l'educació híbrida, que no n'havíem sentit la majoria parlar mai fins que va arribar la pandèmia i tothom va haver de recloure's a casa, però l'educació continuava, l'escola continuava d'aquella manera com es podia, primària, secundària, universitat també. Si encara hi ha algun despistat, què és l'educació híbrida?
Bueno, moltes vegades la maldita educació híbrida, perquè s'ha confós sempre, diguéssim, l'educació remota d'emergència que és el que vam poder fer doncs, durant els mesos de pandèmia, amb el que probablement crec que ens ha deixat com a repte el fet de poder començar a pensar amb una qüestió que té a veure amb la flexibilitat d'espais i temps. I aquí és on entra el concepte d'educació híbrida, és a dir, la capacitat de poder pensar en temps i espais altament flexibles, no? I que, per tant, la presència que nosaltres podem tenir a l'aula amb els nostres infants i adolescents i també, com no, en aquest cas, doncs, estudiants universitaris, pot ser de manera molt diferent, pot ser molt més flexible i probablement no tan engreallada. Engreallada vol dir no tant de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 o de 12 a 1. No? Per tant, les tecnologies ens poden ajudar, lògicament, a flexibilitzar molt bé aquests espais i temps. No? Però sobretot, posant molt d'èmfasi en el contacte i amb la resignificació i amb la revitalització de l'acte educatiu presencial. Per tant, aquí hi ha una qüestió molt important, que és allò de dir adéu al que és de Déu i al César el que és del César. No? Per tant, a la virtualitat el que li toqui la virtualitat i a la presència el que li toqui a la presència. No?
A veure, quan començava la pandèmia tu em deia que la Covid ens faria millors. Pensant només en aquesta educació híbrida i en aquesta flexibilitat de la que tu parlaves, no? Encara que ja estiguis a l'aula, que no hagin de ser classes encotillades de 45-60 minuts, creus que estem avançant, que sí que ens ha ajudat aquesta experiència així que hem après, perquè no teníem més remei, però que s'han anat integrant mica en mica noves pràctiques, potser més intel·ligents, més saludables?
Amb algunes qüestions sí, amb altres jo crec que encara ens pot la resistència al canvi. I probablement encara tenim aquell pensament de dir, bueno, tornem com abans, tornem com abans. Home, doncs hauríem de potser aprendre alguna cosa, no? És a dir, i aprendre alguna cosa vol dir, escolta'm, val la pena que per segons quin tipus de reunió cal que ens veiem? Perquè si ha de ser una reunió informativa, probablement no cal que facis que la gent es desplaci. I llavors, doncs, tot l'aprenentatge que hem pogut arribar a fer amb tota la qüestió de les videoconferències, doncs, és molt eficaç i és molt eficient. I, per tant, podem arribar també a ser molt sostenibles. No cal començar a fer que la gent es desplaci perquè acabar donant segons quin tipus d'informació, no? Mm-hmm. Per tant, les tecnologies també cal posar-les allà on toca, no? I, per tant, si ens ho podem estalviar, ens ho estalviem. Ara bé, escolta'm, si probablement cal que ens veiem perquè l'acte que hi ha, l'esdeveniment que hi ha, val la pena per la interacció, perquè lògicament hi ha un guany i hi ha un profit i val la pena perquè hi haurà tota una activitat i una dinàmica que realment doncs, hi haurà un profit, home, per descomptat, eh? Per descomptat. Ara, clar, és això, també jo crec que hem d'escoltar molt el jovent d'avui dia, no? És a dir, allò típic que t'acaben dient, home, si m'has d'estar donant la xapa durant una hora i mitja...
Però a través d'una pantalla...
I, clar, llegint una presentació de PowerPoint, oi?
Potser no cal.
Doncs que vols que... Clar, potser no cal. I jo crec que aquest és el punt clau. Aquest és el punt clau. I aquí és on ens interpel·len, no? I crec que cal escoltar-los, no?
Doncs esperem que, mica en mica, ho anem fent cada vegada millor. A veure, Miquel Àngel, un altre tema del que hem parlat del dret i del revés, que és la tecnologia pensada per l'entreteniment. I és que avui, tot just, fa un mes que va acabar el curs escolar. Molts nanos ja fa quatre setmanes o tres i mitja que estan anant a casals o amb els avis o a casa. Va acabar infantil, primària. Ara ja ho sabem, encara que hi hagi casals, hi ha molt temps lliure, moltes hores mortes. Com gestionem la tecnologia que ens envolta a l'estiu? Clar, bé que ens envolta, que se'ns menja, perquè és que n'hi ha tanta, però l'estiu hauríem de ser més flexibles, seria important seguir... doncs establint unes pautes, a la taula no s'està en mòbil, sopem sense mirar la tele...
Ara és tremendo.
Ara és la fi del món.
Ara és la lluita, clar. El que passa és que ara també tenim la possibilitat, probablement, de tenir més temps per poder dedicar amb els nostres nanos i d'obrir-los la possibilitat de que les pantalles es puguin aparcar, no? I probablement regular-les. Evidentment que l'eròtica de la pantalla és molt forta i és molt potent i potser sí que cal posar la norma de dir, bueno, doncs escolta, durant el dia, doncs va, posem-nos una estona, no? I posem-nos una estona vol dir que tu també ets el primer en que diguis, bueno, doncs m'hi poso res, l'estona que pactem tots plegats, no? Però també és un bon moment les vacances per dir, escolta'm, juguem a jocs de taula, home. Gaudim de la natura, gaudim de la piscina, gaudim de la platja, gaudim de l'entorn, malgrat la calor. Per tant, també és un bon moment com per desconnectar, per connectar amb les persones, no? És a dir, allò que fèiem de, diguéssim, de dieta digital, no? El concepte de dieta digital.
També els adults, no només pels joves, sí. Pels adults també.
Efectivament. I recordem que la màxima també és aquella de que els adults som sempre exemple i model pels nostres infants i adolescents, no? Per tant, no fem res o no exigim res que nosaltres mateixos no fem, no? Per tant, aquí hi ha un tema també de model i d'autoritat moral, en el fons, no?
Per les famílies que tenen un membre d'aquesta família que és preadolescent i és la primera vegada que té un mòbil poc abans de començar l'institut, quines idees bàsiques han de tenir presents, no tant per l'estiu, que ja ens has dit, desconnexió digital per connectar personalment, sinó a partir del setembre? Què no ens podem oblidar?
Clar, que jo crec que és important de que pactem amb ells l'ús, la manera d'emprar-lo, de que puguem saber exactament com i de quina forma l'empraran. Per tant, comencem a posar també un seguit, diguéssim, de regles i de normes, no? És a dir, i repeteixo que no hi ha una fórmula màgica, perquè cada família també té la seva idiosincràsia. Per tant, aquí crec que la comunicació familiar és clau, no? I cadascú també ho gestiona com sap i com pot. I, per tant, doncs, cal respectar-ho molt, no?, en aquest sentit. El que sí que és cert és que en el temps en què ens movem, tot el tema de la seguretat, la privacitat, anar molt en compte en qui dones el telèfon, vigila què és allò que publiques, i, per tant, estar molt pendent també del que consumeixen els nostres infants i adolescents, home, jo crec que és un consell, és una recomanació que els pares, que lògicament comencen a veure que els seus nanos tenen el seu primer dispositiu mòbil, és a l'ordre del dia, no? Per tant, fer-ho plegats, no? Jo gairebé aconsellaria que l'experiència sigui no tant, mira, espavila, no? I aquí tens, no? Sinó anem a viure-ho plegats, no? Anem a veure què suposa això de tenir un dispositiu mòbil i crec que hem d'ajudar que s'autoregulin, no? Ajudar a que els nanos ells mateixos posin fre, bueno, doncs, a que diguin, a que ells mateixos siguin capaços de posar aquesta desconnexió, no? És a dir, a vegades quan parlem de competència digital no és una qüestió merament instrumental i de coneixements, sinó també d'actituds, no? De ser capaços nosaltres mateixos de posar el fre, no? Per tant, doncs, aquí és quan podrem pensar que som realment veritables persones competents digitalment, no?
Feia referència als bons usos digitals. Hi ha una eina, un llibre, que ens pot ajudar molt, que és Viure en digital, com eduquem per al món d'avui. És un llibre, Miquel Àngel, que vas publicar fa potser 3 mesos ja, del que hem parlat més o menys, oi? Del que sí. Hem parlat diverses vegades, que potser ara seria un bon moment per llegir amb calma, però no et dic que ens facis un resum del llibre, perquè a més ja n'hem parlat, però aquests bons usos digitals, ara ens deies també, no?, que els nanos aprenguin a regular-se, que nosaltres siguem un model, però començar una nova etapa, no?, suposem que comencem ara unes vacances, després començarem un nou curs, les noves etapes és un bon moment per començar a establir noves pautes, noves regles pactades, possiblement, i diem, va, aquest curs, això funcionarà així, ho podem anar revisant, però així serà quan s'utilitzaran les consoles. Els ordinadors estaran espais compartits. Els mòbils no entres a les habitacions. Això estaria dins d'aquests bons usos digitals?
Sí, començar a posar una mica de allò d'ordre, no?, i de regulació, de dir, bueno, escolta'm, atès que a partir del setembre tindràs, doncs, aquest dispositiu, doncs, bueno, canviaran moltes coses, com ens comunicarem, com ens relacionarem, bueno, doncs, de quina manera s'ha d'utilitzar, doncs, l'aparell. Clar, el darrer informe, per exemple, una qüestió interessant també per veure-ho, no?, per poder-ho consultar, que el llibre també en parla, és el darrer informe d'UNICEF sobre hàbits i usos digitals amb infants i adolescents. Allà se'n parla molt sobre, per exemple, de que molt sovint els nanos, 6 de cada 10, se'n van a dormir amb el mòbil, no? I, per tant, molt sovint els costa desconnectar perquè el tenen al costat, no? El tenen al costat i, clar, es van connectant i desconnectant.
I encara potser que no... que no es connectin, potser els van saltant notificacions i van veient una llumeta i és com un reclam. Clar. Com en resisteixes a mirar-ho?
Clar, clar, clar. El tema és que ara els aparells, sobretot els de darrera generació, bueno, i els, o sigui, ara els aparells, els sistemes operatius més recents, també tenen sistemes de que, arribat a un determinat hora, es desactiven, es posen com en mode avió, eh? I per això deia que probablement en família aquesta manera també de poder començar a dir, escolta, mira, a partir d'una determinada hora desconnectem notificacions, desconnectem avisos, comencem a posar-ho tot, a desconnectar, de manera que això ho deixem, diguéssim, ho deixem així, no? O sigui, és una qüestió també de posar això, aquesta regulació pactada, no?, en aquest cas amb la família, no?, i probablement d'ajuda també, en el fons, a començar el curs amb una bona higiene digital, no?, cosa que, en el fons, també agraeixes des de l'inici de curs, no?
I un consell que ens has donat al llarg de tota la temporada és que ens interessem pel que les nostres criatures o l'alumnat, no?, també els nanos que tenim a classes i són mestres, els interessa, miren, els entreté, perquè és una manera de comunicar-nos, de saber i potser també d'ajudar-los.
Efectivament, no?, en aquests moments, si hi ha algun, hi ha alguna qüestió, hi ha algun punt calent en aquests moments que interessa als nostres infants i adolescents, ve del món audiovisual, no? Per tant, tot el que es mou per YouTube, tot el que es mou per TikTok, tot el que es mou per Instagram, tot el que es mou per Twitch, ens ha d'interessar perquè és el que es mou amb tot aquest jovent, no? I allà s'hi mouen moltes coses, s'hi mou pensament, s'hi mou influència, d'aquí que aquests s'acaben anomenant molts influencers, bueno, són creadors de contingut, doncs aquests creadors de contingut diuen, pensen moltes coses, no? I crec que és important aprofitar també per crear debat a casa.
Doncs ho farem.
No? Que aprofitem, clar, l'atracció per començar a dir, bueno, escolta'm, això que acaba de dir aquest xicot, doncs Tu creus que és així? I llavors això, aquí podem també tirar del fil, no?
Doncs tirarem del fil i sobretot recordarem el llibre Viure en digital, com eduquem per al món d'avui, el llibre de Miquel Àngel Prats. Miquel Àngel, moltes gràcies i molt bon estiu.
Moltíssimes gràcies i molt bon estiu també per vosaltres i molt agraït també d'estar en aquesta secció amb vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.